Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri.
Programa 627, acomiadem gener, 29 de gener, i anirem cap a la neu, i ho farem per partida doble. Posarem el focus a Vallter, una de les zones... Bé, és que és tot el Pirineu, però vaja, en Vallter també, Déu-n'hi-do el paquet de neu que hi ha. Parlarem amb la seva responsable comercial i, a més, l'altra connexió serà amb Vuitaüll. Estan a les portes d'una Copa del Món d'esquí. I sí, el nostre Pirineu es pot fer competició internacional i fins i tot mundial. I tant és així que Vuitaüll ja porten unes quantes edicions mundials al nostre Pirineu. I farem aquesta foto de l'esquí de muntanya, de la Copa del Món d'esquí de muntanya, que ens arriba aquest dissabte i diumenge a l'Alta Ribagorça. A l'entrevista, el llibre... Fòssil? No, gràcies. Jaume Josa Pons, catedràtic en químiques. Llara Plus, consum, ciutat i consum responsable. L'ocell que espanta la gent durant les nits d'hivern. Mobilitat green, lupa cap als biocarburants. Déu-n'hi-do, quin greenwashing en alguns casos. Empresa i comerç a Plus, BID, BIT, avança Tesla i lidera el mercat del cotxe elèctric. Com a mínim a nivell mundial, espanyol, però no català, perquè és a l'inrevés. En tot cas, a nivell mundial, doncs sí. catradio.cat, web meteomauri@catradio.cat, estem a Facebook i estem al 3Cat Info.
Quin temps ha fet?
Els darrers 8 dies ens han tornat a portar nevades, ens han tornat a portar pluges, ens han tornat a portar ventades, ens han tornat a portar renou. Potser ens volem fixar aquest cop en aquestes ventades, unes ventades que en algun cas van ser sorpresa per la seva virulència, i això va passar ara fa 4 dies a la zona del Camp de Tarragona. Una ratxa màxima, un cop màxim a Valls, a la capital de l'Alt Camp, que assolia els 141 km per hora, i és una ratxa que no és la més forta de la història d'aquest observatori, però s'hi acosta, i que va superar la ventada tràgica, recordeu, amb 5 víctimes mortals del gener del 2009. Llavors van ser 133 per hora. Per tant, bé, podríem fixar-nos en la neu, podríem fixar-nos en la pluja, que Déu-n'hi-do tot plegat, però aquest cop posem el focus en el vent, que també n'hem tingut a dojo.
Meteoneu.
Vinga, cap a la neu, i anem a l'extrem oriental del Pirineu. Anem a Vallter. Vallter 2000, dins d'aquest conjunt d'estacions que són Pirineu 365 de Ferrocarrils de la Generalitat. Allà, a l'altra banda del fil digital, hi ha la responsable comercial, Carol Torres. Què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com esteu?
Molt bé, bona tarda, bon vespre, Vallter, com totes les estacions d'esquí catalanes, amb nevades i nevades i nevades, un parell de llevantades quantioses, i ara mateix, segons el web, doneu 2,20 de cota mínima, 2,80 de cota màxima. Desenterrar doncs, serveis, edificacions, aquell vídeo del sector de les marmotes, bé, esgotats.
Home, doncs sí, una mica, qui ens havia de dir, eh? O sigui, qui ens havia de dir que aquesta temporada començaríem així? Vull dir que, a veure, veníem d'unes temporades una mica difícils, tot sí. I que la passada ja va ser bona perquè el febrer-març,
sí.
Al final de la temporada ja ens va nevar bastant, però clar...
Ja estava acabat gairebé l'hivern, clar.
Exacte, ja estava, i aquesta només a l'inici, i quins anava a dir que un mes de desembre, saps, que feia anys que no...
Que sempre feia sol,
i que ens hagin vingut llevantades.
Sí, fantàstic. Escolta'm, 50 anys l'any passat, 51 aquest any, i això, paquet de neu, i també allaus que gestioneu per fer que l'espai sigui segur i que, si s'obre, és perquè es pot obrir.
Exacte, sí, mira, amb els 50 anys, o sigui, ho recordarem sempre, que ha sigut com un regal, no?, que dius, què us han regalat per als 50 anys, no?, doncs mira, ens van regalar molta neu, amb aquests episodis tan, tan grans que hem tingut, i sobretot, clar, el tema de les allaus és complicat, perquè clar, aquí Vallter, no?, té aquesta, geogràficament parlant, no?, té aquesta, tenim aquest cir de Morens,
sí.
Que clar, el tema de les allaus, hi ha alguns punts com molt concrets, que és, doncs, a Xamanelles, per exemple, no? O a altres sectors, que clar, les allaus, si cauen o es desprenen de manera natural, el que ens passa és que ens va directament a les pistes. Clar, llavors, tenim doncs, aquesta part de seguretat que a pistes, no?, s'ha de controlar, i després també hi ha un punt als accessos, que és la zona de com armada la carretera, doncs, que també hi ha un altre punt de parir de llaus, i per això a vegades quan cauen aquestes nevades tan intenses, en tan poca estona, tanta neu, saps? I que l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ens diuen, escolteu, no?
Hem d'assegurar.
Clar, vigileu que hi ha aquests punts i tal. Clar, nosaltres, per seguretat, i ja no només això a l'estació, sinó també als accessos, o sigui, tanquem estació i accessos per controlar aquesta seguretat, saps?
Escolta'm, això vol dir també, clar, la meteorologia hi ha dies que no ajuda, perquè al final alguns dies tancats, alguns dies amb accessos difícils, etcètera, etcètera, però tot i així, a nivell d'afluència, m'imagino que en el moment que la meteorologia acompanya una mica, ho deveu petar.
Home, sí. O sigui, els Nadals van ser una bogeria, perquè a més va venir aquesta primera llevantada abans dels Nadals, que ja ens va sorprendre a tots. Sabem que quan venen llevantades, l'estació primera que rep tota aquesta neu és Vallter. Van sortir els mitjans de comunicació, i què va passar just després? Doncs que, clar, vam tenir una afluència de gent que ni ens esperàvem. Vallter, diem, no?, que és una estació petita.
6 aparcaments i 900 places.
Ah, exacte, unes 950 places d'aparcament, i arriba un moment que quan aquestes places d'aparcament les tenim plenes, clar, s'ha de tancar carretera, vull dir, no cap més gent, no? I després doncs, hi ha els serveis del lloguer o restauració o tot, doncs que clar, tot es veu col·lapsat, no?, per aquesta afluència, tot i que és el col·lapse aquest doncs, de la carretera, no? Que han de mantenir aquestes places i no poden accedir més cotxes perquè no hi ha més lloc on aparcar. Però després sí que és veritat que les pistes doncs, pots esquiar, s'esquia bé, vull dir que no es formen moltes cues, el que passa que estem limitats, no? per aquest espai. Però sí, quan hi ha nevades, l'afluència, mira, avui mateix, ara, per exemple, hem notat una afluència molt gran, doncs entre setmana, de dilluns a divendres.
Ah, d'acord. Clar, gent amb professions diverses, estudiants, sí, etcètera, que diuen, escolta, per què haig de pujar el cap de setmana
que està tot ple,
i patir, etcètera.
Sí, clar. Baiter entre setmana és un paradís, us ho dic, o sigui, és una estació tranquil·la, que no hi ha tanta gent, pots aparcar perfectament
a peu,
que està molt a prop de Barcelona, vull dir, aquest matí ens truca gent que ens deien, truquen, escolta que teniu, està oberta l'estació, està bé, sí, perfecte, que, quan vols venir a esquiar? No, avui, sí, amb dues horetes estic aquí.
Clar,
doncs perfecte, vine perquè avui no fa vent, fa sol, aprofita perquè amb això que deies de la meteo no sabem, no? que ens trobarem, perquè estem amb uns intervals, no? De ara dos dies, sembla que hi ha finestra bon temps, tornen a venir nevades, demà torna a marcar molt de vent, llavors el vent aquí, Baiter, té aquest component, no? D'aquest torb, sí, que a pocs llocs del Pirineu jo crec que hi ha aquest vent, o sigui, el torb aquí a Baiter és veritablement, nosaltres te'n diem previsió de fort vent, que pots pensar, bueno, el vent, fort vent
vol dir pedres grosses a les butxaques, perquè si no et recullen el cap de Creus. Bé, el cap de Creus, o si és de nord, doncs potser, no sé, a Granollers.
Sí.
Escolta'm, en el cas de Baiter, les marmotes, oferta gastronòmica, la cafeteria, diguem, a la base de l'estació, en aquest cas en el nucli de serveis, una oferta, doncs això, senzilla, però que enamora.
Sí, enamora completament. No, Marmotes està a la cota màxima de Baiter, està a 2.535 metres i s'ha convertit, era abans una cafeteria petiteta i ara s'ha convertit en una braseria, que també és petiteta, tampoc no és gran, però que accedeixes amb màquina trepitjaneus a la nit, accedeixes amb una màquina que porta una cabina que acaben unes 15 persones, té calefacció, vull dir, és tot luxe, i llavors puges a la màquina trepitjaneus i arribes fins a Marmotes i allà fem dos tipus d'experiències. Fem una de tarda que es puja per veure la posta de sol i es convida a un berenar, és un berenar de xocolata calenta i melindros. I després hi ha el gastromarmotes de nit, que és un sopar gourmet. O sigui, és un sopar que ja arribes, hi ha copa de cava, hi ha 3-4 platets així de tastet i després el plat gran, que és un xuletó cuinat amb un forn Hosper, que són aquests forns que tenen de brasa, que és espectacular. I bueno, i lo xulo és que des de dalt a Marmotes, a la nit, veus el Golf de Roses i veus les llumetes
del Golf de Roses. Clar, sí. I clar, m'imagino que bon vi i al moment d'acabar ningú tria la màquina i tothom fa la croqueta baixant per la pista revolcant-se, perquè clar, després del tros de carn que m'acabes de dir i les llums del Golf de Roses i tot això, l'experiència deu ser sublim.
Sí, però la gent torna a baixar amb màquina trepitjaneus. Hi ha algú que baixa esquiant?
Puja amb els esquís, clar.
Ah, exacte, fan esquí de muntanya i baixen esquiant, però has de tenir un molt bon nivell d'esquí perquè és una pista que encara no estan trepitjades per les màquines, llavors, clar, sempre és una mica més...
Si no està planxada i t'encarriles a la nit sense llum, pots acabar amb problemes.
Has de tenir un bon nivell. I després, el que deies tu, després d'un bon sopar, la gent normalment acostuma a agafar la màquina trepitjaneu i cap a...
Bueno, i que aviam, que si baixes esquiant i trobes un control del els Mossos d'Alcolèmia baixant de la cafeteria, clar,
sí,
diuen, deixi els esquís problema, aquí i continuï a peu fins al cotxe.
Continuï a peu.
D'acord, d'acord. Doncs, Carol Torres, clar, és que truquem a totes les estacions i tots somrieu, tots parleu amb un to bestial, i mira, els del nòrdic que estan, imagina't, encara més, més somrients.
Sí, sí, supercontents.
Clar, 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 clar. Doncs res, hem passat per Vallter, 2,20 de cota mínima, 2,80 de cota màxima, i la Carol Torres, la seva responsable comercial. Moltíssimes gràcies i molta sort.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per aquesta trucada, per aquesta estona de conversa que tant ens agrada.
Perfecte, doncs gràcies, adeu-siau.
Adeu, adeu.
Doncs parlàvem amb la Carol Torres i l'actualitat aquest cap de setmana passa per Vuitaüll i la Copa del Món d'esquí de muntanya d'aquí uns instants. Metianeu. Vinga, cap a la neu, i avui el que fem és connectar en directe amb diversos punts. Per què? Doncs sobretot, perquè hi ha un esdeveniment de primer ordre mundial al nostre Pirineu, en una zona romànica per excel·lència. Per tant, ja us podeu imaginar alguns llocs que podrien ser, però sobretot és l'Alta Ribagorça i Vuitaüll. Allà hi ha l'Arnau Anguera. Ell és responsable d'esdeveniments de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i coordinador general de la Copa del Món d'esquí de muntanya i d'aquest campionat del món. Arnau, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Francesc.
Fantàstic. Escolta'm, a aquesta hora del vespre de dijous, quina és la situació a Vuitaüll? Cota 2030, tot esperant això, aquesta prova que és la Copa del Món.
Doncs mira, et puc dir que estem il·lusionats, que estem a l'expectativa, il·lusionats perquè tenim la matèria prima, que és la neu, i això ens fa ser optimistes i contents. I expectants, doncs, bueno, una mica veure les previsions de dissabte, diumenge, aviam si la meteorologia ens acompanya, i els corredors, els participants i també el públic que pugui venir a veure aquest esdeveniment, doncs pugui gaudir d'allò més del que és l'esquí de muntanya en estat pur.
Escolta'm, quanta gent hi participarà? Quina seria l'escaleta, l'horari, el programa?
Doncs, mira, avui, a dia d'avui ja tenim les inscripcions tancades. Hi ha per la cursa d'esprint 116 corredors.
Uau.
De 23 països. I wow, que això ens fa ser contents. I després pel diumenge, que són els relleus mixtos, són 64 corredors de 16 països diferents. Hem de tenir en compte que estem a les portes d'una prova, d'una fita històrica, que serà l'esquí de muntanya, i que tinguem aquesta participació amb esportistes que ja s'han classificat i altres esportistes, doncs, que malauradament no van poder classificar-se per participar als Jocs Olímpics al seu dia, doncs que vindran aquí a demostrar també tot el seu potencial.
Està clar. I escolta'm, per últim, en aquesta entrevista llampec, posem per cas que el papet i la papeta i la seva família o no, o el papet i la papeta sols, perquè són parella, amics o residents a vés a saber on, doncs volen acostar-se a la vall d'avui a veure aquestes proves. Com ho poden fer? I en tot cas, quan arriben a l'estació, l'entrada és lliure? Com funciona?
Sí, estem parlant d'esquí de muntanya. Al final, l'esquí de muntanya són diferents modalitats. En aquest cas, les proves que es disputaran aquí a Buitaüll són esprints i relleus mixtos. I aquestes proves, el que té la seva característica és que són proves de curta durada i que acaben, per tant, des d'eliminatòries i que es poden fer molt properes a l'estació. Hem de tenir en compte que aquí a Buitaüll tenim el punt més alt de l'estació, que és el punt esquiable més alt dels Pirineus, el Puig
Sí,
Falcó, i tenim la base de
2.700.
l'estació. Sí, i a les curses, les competicions es concentren sobretot al costat del que és el telecadira de vaques, on molt pròxim al que és la base de l'estació, on hi ha la restauració, on hi ha l'epicentre, doncs just allà es
Per
podrà gaudir
tant, fantàstic.
d'aquest espectacle, i tant, i tant.
Perfecte.
O sigui que, una mica, tornant a la pregunta que em feies, la família que vulgui venir a veure com els esportistes estan competint, poden venir, poden disfrutar d'un dia d'esquí i, a part, podran veure de primera mà els esportistes just molt proper a la base de l'estació, on també tenim previst que hi hagi una pantalla de grans dimensions per poder fins i
Molt
tot
bé.
visualitzar de
L'elit mundial de
primera
l'esquí
línia.
de muntanya.
Sí, i tant, i tant, i tant.
Fantàstic. Doncs Arnau Anguera, no tenim temps per més. Arnau Anguera, recordeu, responsable d'esdeveniments de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, coordinador general de la Copa del Món i d'aquests campionats del món d'esquí de muntanya. Buitaüll, a casa nostra, a l'Alta Ribagorça, al Pirineu català. Arnau, un plaer, una abraçada.
El plaer és meu. Esteu tots convidats a venir a gaudir i a poder disfrutar de l'esquí de muntanya amb els millors esportistes del nostre país.
Fantàstic. Esportistes d'aquí, perquè n'hi ha d'ultracompetitius, i esportistes d'una pila de països del món, com hem sentit. Una abraçada
Sí,
i
tant.
molta sort.
Gràcies.
L'entrevista.
Bé, anem a l'entrevista, José Luis.
Em sembla perfecte i molt interessant pel que veig.
Sí, mira, tenim a l'altra banda, en aquest cas, a l'altra banda de la línia digital, un doctor en químiques, un bioquímic. Si hi ha alguna coseta que no és exacta, el nostre convidat ara tot seguit ens ho rematarà. Ell ha desenvolupat investigació i activitat professional a Catalunya, Espanya, Alemanya i els Estats Units. És una persona que, a més, ha estat entre els autors del tercer informe sobre canvi climàtic a Catalunya, activista de la protecció del clima des del 2006, i a més està, diríem, en el nucli dur, en el Consell Rector de la cooperativa excepcional que és Som Energia. Ell, José Luis Gallego, és el Jaume Josa Pons. Jaume, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, Jaume.
Bona tarda.
Escolta'm, el 2023 s'acabes un llibre que se'n diu, seguint aquell adhesiu que hi havia en el darrere dels cotxes que es posava, no el de Sant Miquel del Fai o Papà no corres, no? Aquell que deia nuclear no gràcies, ell diu fòssil, tu dius, Jaume, fòssil no gràcies. Un llibre, un llibre que en aquest sentit és, estava buscant, perquè això no m'havia apuntat, l'editorial Caligrama, i es publica, em penso, a principis del 24. Un llibre que fa un recorregut i comences parlant... Parles de moltes coses, però situem-nos en els anys 80, quan Exxon Valdez... Ai, Exxon Valdez. Exxon, perquè clar...
Ja anaves bé.
Anava bé. Perquè se m'ha escapat.
Em sembla
escapat.
Magnífic que associis la companyia a l'accident.
Sí, clar.
Em sembla magnífic.
És amb el que s'associa. M'ha traït. Les neurones m'han derrapat. Exxon... Bé, se n'entera. Exxon comença...
Confirma.
No, Exxon fa un estudi, oi, Jaume?
De, sí, fons, sí, sí, estan gairebé una dècada investigant. Sí, sí.
Situa'ns, sí, sí. Què fa, sí, sí, Exxon als anys, sí, 80?
Sí, gràcies. Mira, primer, un parell de molt minces correccions. Una, doctor en ciències químiques, no bioquímic.
Ah,
i després el Consell Rector de Som Energia i Estat, 4 anys, del 2021 a maig de 2025, ara ja... Continuo com a soci un mes i ajudant en tot el que puc, no? Llavors, sí, és un bon tema per començar. Ja parlarem després del títol, si cas, ara anem a Exxon, no? El per què poso aquest títol en el llibre. Exxon és una empresa... Als anys 80 va estudiar molt a fons el tema del canvi climàtic, perquè els hi va, això ho explico en el llibre, els hi va ser una sotregada quan es van enterar que el món científic ja barrinava, ja portava dècades mesurant el CO2 atmosfèric a Hawaii, a Mauna Loa, i ja hi havia una associació clara entre quemar combustibles fòssils i augment de concentració de CO2 a l'atmosfera. I Exxon, jo la cito perquè poca gent sap que aquesta Exxon, que avui és ExxonMobil, perquè es va fusionar amb Mobil, una comercialitzadora de productes derivats del petroli, doncs és... ni més ni menys que la primera gran empresa petroliera del món. És a dir, la primera petroliera va ser Standard Oil, d'acord, que la va fundar en Rockefeller al segle XIX, unes dècades després de punxar el primer pou de petroli a Pennsylvania, l'any 1859, funda l'Standard Oil i amb els anys, les inicials de Standard Oil, que ve a ser com petroli estàndard, no? Les inicials són S-O, S-O, i en anglès això sona S-O. Llavors, li van canviar el nom perquè part d'aquest negoci del petroli és anar canviant el nom per no canviar el negoci. Ho tocarem també en un moment. Li van canviar el nom i li van posar S-O, S-O, tal com sona, E-S-S-O. S-O. I amb els anys, el S-O va esdevenir Exxon. Exxon, en diuen allà. Doncs aquesta companyia va estar gairebé 10 anys investigant molt a fons i en aquell moment ja van desenvolupar models matemàtics que preveien que, doncs, si el 2010-2020 superaríem de llarg les 400 parts per milió de CO2. En aquell moment no arribava a les 350 parts per milió de CO2 a l'atmosfera quan feien aquestes investigacions. Per tant, això que dic de canviar el nom, faig un incís molt breu, ho entendreu de seguida, perquè és un dels estratagemes d'aquesta indústria, no? Ara estem veient aquest 2026, ja va arrencar l'any passat, canvis de CEPSA a MOEBE.
Sí, clar.
Pot semblar un canvi innocent.
Bé, en el seu moment era gas natural i Naturgy.
Exacte, és el mateix.
Sí,
no? TEPSA, clar, que és la companyia espanyola de petrolios, s'ha d'anar que portar petroli a la marca, que és el que més s'aprecia una empresa. No és cap bona idea en temps de canvi climàtic, per tant, ara es posa en UEB. Abans va ser gas natural a Naturgy, abans va ser també BP. Moltes companyies han anat fent canvis de nom, canvis d'aparador, de maquillatge, per no canviar el negoci.
Però, Jaume, aquesta investigació de cop i volta s'esfuma, desapareix, es perd i durant 8 mesos d'investigació, Inside Climate News, un grup de periodistes, fan el 2015 una investigació, recuperen tot això i reben un premi Pulitzer. Com va anar?
Sí, perquè van estar furgant, diguem, a la història d'aquesta companyia i van estar fent entrevistes amb científics que en aquell moment tenien càrrecs a la Exxon, no? I tot això, doncs, ho publiquen i donen el Premi Pulitzer. Avui, qui tingui curiositat, hi ha fins i tot vídeos a YouTube amb parts d'aquestes entrevistes i també a la pàgina d'Inside Climate News ja està tot molt, molt ben detallat i explicat. Aquesta gent tenint uns models fantàstics, vull dir, no... I en aquell moment la ciència del clima no sabíem el que ara sabem, però els models ja preveien un augment perquè era només qüestió d'anar observant el cicle.
Aleshores, Ens miràvem ara el José Luis Gallego i jo perquè tenim una miqueta guió d'aquest llibre que hem pogut no llegir a fons, però sí fullejar bastant. Hi ha un element d'aquests que ens han fet, oi, José Luis, somriure, que és el matar i les vaques. Perquè és una miqueta la distracció. És a dir, al final l'estratagema és distreure, perquè clar que les vaques es tiren pets igual que els humans.
Són els rots més que els pets, eh? En el cas de les vaques.
Sí, sí, són rots.
D'acord,
sí,
doncs sí, els rots. I clar, anem a criminalitzar un sector que, home, sí, d'acord, perquè al final tots els que estem ara fent aquesta entrevista també estem aportant en l'escalfament global. Però al final l'estratagema és la d'anar a distreure, és a dir, sempre anar a trobar altres culpables per reduir el pes de la culpabilitat dels combustibles fòssils. I en aquest sentit, en un dels capítols diu és que no es pot comparar una vaca amb un vehicle motor.
Aquest és el cas, no? Ells el que han fet ha sigut, per començar directament, pagar estudis a científics que en el seu moment tenien un cert renom, per intentar doncs, desviar l'atenció cap als combustibles fòssils. No? Fins i tot recorda que el George Walker Bush, el Bush tonto, com si diguéssim, doncs el que va fer, no és que l'altre fos un crec, però bueno, posats...
Però diguem...
Bueno, havia... estan en el llistat dels pitjors presidents dels Estats Units, no ho dic jo, ho diuen els propis americans.
Bé, però n'hi ha un que ha fet saltar la banca.
Bueno, sí, és igual, sí. Però en tot cas, ell es va muntar un consell assessor que va portar al Senat i el president, el director d'aquest consell assessor, el Michael Crichton, que era un novel·lista que va fer, entre altres coses, Jurassic Park, no? Amb això ja t'ho diu tot. Ells s'han buscat totes les artimalles per intentar desviar, com bé assenyalava el Jaume, l'atenció cap als fòssils, no?
Jaume.
Sí, sí, efectivament. Efectivament. La indústria dels combustibles fòssils diluir el problema, buscar altres culpables, li va molt bé, perquè és el que volen. I en el cas del metà, potser, a banda de comparar vaques i vehicle elèctric, no té sentit, evidentment, és dir, anem al metà a l'atmosfera quan metà tenim. Jo agafo com a referència l'any 92, perquè és un any especialment significat per Catalunya, bueno, pel país, per Barcelona, no? Amb els Jocs Olímpics. Mm-hmm. I en aquell moment hi havia 353 parts per milió, aquell any, de CO2 a l'atmosfera. I al metà, a l'atmosfera, hi havia 1,7 parts per milió de metà. Avui, si anem a la pàgina de la NASA o també a la pàgina d'aquí, de les entitats europees, doncs veurem que estem als 430 parts per milió. I el metà està a 1,9. És a dir, el metà ha fet una pujada brutal, mode ironia on, brutal, de 1,7 a 1,9 parts per milió i el CO2, que és realment el culpable, l'important i del que volen desviar l'atenció, ha passat de 353 a 430 parts per milió. Per tant, això és perquè les emissions de metà són petites i, a més, la vida mitjana del metà a l'atmosfera són 9 anys, perquè quan arriba a dalt es destrueix. És una distracció que li va molt bé a la indústria fòssil, però no podem no menjar carn perquè no ens agradi, perquè pensem que és més saludable pel motiu que sigui, però no apel·lem, sisplau, a dir amb això, i ja faig la meva contribució a mitigar el canvi climàtic, perquè no és estrictament així.
Estava buscant, ja saps que és impropi en mi mirar el mòbil quan estem fent el programa.
Sí, mai el mires. Però crec que estaves buscant alguna dada.
Sí, m'estava buscant una fotografia meva amb el Santi Vilanova i el Jordi Vigues amb una manifestació contra les nuclears.
Ostres.
Als anys 80, en el que jo era un...
L'has trobat o no?
No l'he trobat, però la tinc, no l'he trobat. És un tresor que tinc perquè eren els inicis, els albors de... que va el moviment nuclear, el moviment antinuclear neix a Catalunya i al País Valencià, és a dir, que és una... és aquí on hi ha...
Clar, ells,
on hi ha la
Cofrens, etcètera.
I m'agradaria preguntar-li al Jaume, ja que el tenim i que té aquesta experiència, com veu ell aquest sorprenent gir de determinats ambientalistes i ecòlegs, començant per gent de gent molt, molt, molt destacada, no en defensa, però sí en modular el seu discurs contra les nuclears, no? Uh-huh. És a dir, com estàs observant aquest fenomen?
Sí, agraeixo molt la pregunta, perquè això em dona peu a comentar el títol del llibre, no? Perquè poso aquest títol en el llibre. Aquest llibre l'escric per buidar el pap. Estic 4 o 6 mesos concentrat buidant el pap després de més de 15 anys d'aguantar i tenir l'altre dia. Mira què diu aquell, oita, què fan ara? I llavors al final escrius, no? I li poso aquest nom precisament perquè faig la reflexió, coi, si fa 50 anys, bé, 51 ara, el 2026, l'1 de maig del 1975, l'Anne Lund, aquesta estudiant d'Econòmiques danesa, doncs és la primera a imprimir les 500 plaques posant Atomkraft Nektak, no?, en danès, energia atòmica, no gràcies. Ella és la primera.
I, que en el seu moment llavors, va ser un dels claims més traduïts del món.
Sí, bueno, sobretot a Occident, hi ha països que no arriben molt poc. Però i la reflexió que faig és, si fa 50 anys, 50, no 10, 50 anys, ja fa 50 anys, ens va faltar temps per sortir al carrer i dir nuclear no gràcies, per què ens està costant tant dir fòssil no gràcies? I d'aquesta reflexió, per això li vaig posar al llibre fòssil no gràcies, no perquè sigui un fan de les nuclears, perquè tampoc és això, però sí per dir, ostres, no hauríem d'estar dient fòssil no gràcies? I aquesta és una reflexió de la que neix el llibre, no? I encara puc fer una segona molt breu, la podria fer al final, però la faig ara, sí que es va tornar a comentar.
Sí.
És si... A veure, com ho posem això que sigui correcte?
perquè ara he perdut el
fil del que volia dir.
Doncs escolta,
ja tornarà.
Amb aquesta bé, necessitat de mantenir el negoci permanent, de intentar munyir la vaca i la mamella doncs al màxim, hi ha també estratègies desviadores. Hi ha l'estratègia de escolta, sí, tot el que vulguis, però a més de tot això elèctric i tal, però tenim l'hidrogen. Tu parles, igual que parlem en aquest programa sovint, de que veiem l'hidrogen com una bombolla. Després també en el tema de l'automoció, un dels capítols ho dediques al món de l'híbrid, que en el seu moment, lògicament, es ven com un estalvi important i un augment de la qualitat dels vehicles, pel que fa al respecte mediambiental a les ciutats, però que en el moment en què el vehicle elèctric desembarca amb moltes més garanties, allargar l'híbrid és una miqueta mantenir el joc, no?, amb aquestes empreses del fòssil.
Totalment, Francesc. L'híbrid, quan ell llança Toyota el 98, és un... Molts creiem, jo no era conscient del canvi climàtic en aquell moment, he de ser molt, molt honest, no ho sabia, però sí que com a amant de la tecnologia, doncs, vam comprar a casa un híbrid el 2004, vivíem llavors a Alemanya. I
exactament igual
dir,
que jo.
Ostres, això és un avenç.
Un Prius.
És un avenç perquè, sí, un Prius, del Toyota, encara el tenim, encara corre el Prius. I, clar, dius, però clar, com tu molt bé dius, allargar això és... El 2025 o 2026 ja no és necessari. I jo penso que avui, sobretot a Espanya, a Catalunya, es compren molts híbrids endollables amb una finalitat que és obtenir una etiqueta, un etiquetatge que és idèntic al dels elèctrics, si no vaig...
Però Jaume, l'etiquetatge en pocs mesos canviarà, ho saps, eh?
Que doncs això, és... no, però m'agrada perquè és, una estafa, podríem dir, és una enganxa.
Sí, amb la llei de la mobilitat que el Congrés va aprovar no fa gaire, un dels elements que es posava el mes de desembre, crec, quan es va aprovar, és que hi havia 12 mesos per treure una nova proposta des de la DGT, evidentment treballant conjuntament amb Transició Ecològica del Miteco, no?
Sí.
Doncs per endreçar aquestes etiquetes que fan vergonya.
Doncs benvinguda.
L'hidrogen.
No, sabia que s'havia parlat, però molt bé. L'hidrogen és una distracció més, perquè l'hidrogen, igual que els combustibles, bueno, els anomenats combustibles sintètics, tot això són, és allargar aquesta
manera de funcionar.
La mamella, no, dels combustibles fòssils, i rebatejant-los, canviant l'aparador, ara faig hidrogen i quan el cremo no, només tinc vapor d'aigua i tal, però clar, per obtenir aquest hidrogen he fet les mil i una, no? Vull dir que l'hidrogen no surten els números amb l'hidrogen, perquè senzillament no és verd l'hidrogen que es pensa posar en el mercat. Llavors, ja s'ha acabat el bròquil, no? Dient això, és una distracció més.
Entenc, José Luis, entenc, Jaume, que aquest tema de l'hidrogen, que és, jo crec que pels que hi entenem una miqueta, només una miqueta, ja ho veiem, i fins i tot el factotum, no sé si CO, jo crec que sí, CO de Negas, deia, no, l'hidrogen, ara fa poc, en unes declaracions, l'hidrogen, no, ara mateix econòmicament,
en canvi,
no va bé, però en canvi, sí, des de Brussel·les,
no només
el Barmar, el tub de Barcelona-Marsella, que bé, que ja està clar que hi ha uns retrassos, et diuen, no, és que l'hem de conduir a 200 sota zero, aquest hidrogen, amb unes condicions de pressió brutals. Tu, que ets químic, l'hidrogen...
No té sentit.
No té sentit.
Jo crec que no té sentit.
És dilapidar recursos d'una manera estratosfèrica, si és que hi ha aquests ajuts. Clar, el Valle de l'Hidrogeno de no sé on, d'allà baix d'Algeciras o d'allà, i després, clar, una altra cosa, Jaume, perdona.
L'hidrogen pels cotxes no té sentit, l'hidrogen pels cotxes no té cap sentit. L'altra cosa és que potser la indústria química amb altres aplicacions pogués tenir un sentit, però aquí, amb cotxes i bé, no.
Saps què passa, Francesc i Jaume, que en la búsqueda de la solució més òptima, jo crec que des de la ciència i també des de l'activisme, i sobretot també, i sóc el primer a reconèixer-ho, des de la divulgació, jo crec que cremem etapes. Jo sóc un dels que va quedar enlluernat a la conferència del Jeremy Rifkin al Palau de la Música de fa, crec que fa 10 anys, que va anar al Tot Barcelona, aquella, i que ell va sortir... En aquell moment era l'assessor en cap de l'Obama en temes d'energies renovables, i ell va defensar...
Quina època?
La transició cap a l'hidrogen, parlant d'això, d'energia de transició, no d'energia de solució, deixant clar el concepte d'energia de transició. Anys enrere, el mateix expert, el Jeremy Rifkin, havia defensat el gas natural com a energia de transició, dient que les centrals de cicle combinat haurien de fer de pont cap a anar cap a això, les renovables pures. No? Clar, la societat, el ciutadà, el que vol és que li donem eines per actuar, el que vol actuar,
clar,
el que té voluntat d'actuar, el que passa de tot, aquest no cal ni parlar-ne, no? Però hi ha moltíssima gent sensibilitzada. I em fa por que els hi generem desconfiança. No sé si et passa a tu, Jaume, o si estàs d'acord o no estàs d'acord.
Bueno, vols dir perquè puguin pensar que venen coses que no són certes. No? Jo penso que
en principi, per experts que tenen una carrera sòlida.
Sí. El que passa, l'hidrogen, ja dic, pot tenir altres usos, altres aplicacions, però l'hidrogen, combustibles sintètics, són moltes coses que el que volen fer és allargar la vida de combustibles fòssils amb un altre nom, d'una altra manera, allargar la vida d'un model amb
poc democràtic,
benzineres, amb concessionaris. Vull dir que és un model que s'esgota, que s'acaba. Els cotxes, tal com abans s'ha mencionat, o no sé, el llibre ho parlo, el vehicle elèctric, i tu també ho vas parlar, Francesc. És tan senzill que
fa pena.
No requereix manteniment.
No, clar, és a dir, Aquest model, aquesta malla, aquesta xarxa, no? que té molts tentacles, i no parlo amb els tentacles de manera negativa, perquè, a veure, això ho hem parlat moltes vegades, Jaume, aquí en el programa, amb el José Luis i jo, que no és que estem en contra d'unes determinades empreses, estem en contra de la manera de fer d'unes determinades empreses.
És que no és la nostra tasca, estar en contra
La
nostra tasca és informar.
És a dir, si al final hi ha una marca, ara vaig a dir la marca aquella odiada perquè hi ha un líder, Tesla, val? Uh-huh. Si aquest senyor fa un model que no posa concessionaris, no posa res, perquè el cotxe és que, pobret, no té res, no cal, no té manteniment, etc. Per què hi ha marques europees que et continuen fent passar amb el mateix tipus de vehicle pel concessionari amb una revisió per posar-ho a la màquina i que la màquina digui que està tot ok? Aquest cotxe que et dic jo, resulta que el software ja et diu que està tot bé i des de la central veuen que està tot bé i que no cal que passis pel taller. És a dir, al final és perpetuar el model. Té moltes coses d'això.
Sí, les marques aquí, nosaltres no anem a jutjar marques. Les marques només fan cotxes elèctrics. Jo faig una classificació molt senzilla. Habitualment les marques que només fan elèctrics han de viure d'això. I llavors s'hi han posat a fons, siguin xineses, siguin d'aquí. I les marques que combinen el motor de combustió, que és un model que es resisteix a desaparèixer, no? S'hibriditza, el que tu vulguis, amb gas liquat, però es resisteix a desaparèixer aquest motor tan ineficient, doncs aquestes marques els hi costa de passar-se un model 100% elèctric i oblidar l'altre. És així, no estem jutjant l'un o l'altre, però són fets que...
Jaume, per animar-te una mica, i José Luis, això ho publicava jo al meu compte d'X de fa potser 2 o 3 dies. Hi ha un noi, que és un noi austríac, que amant de la tecnologia i amant de l'estadística, que ho toca molt bé, a les xarxes, l'ERRAF, i fa unes estadístiques de tots els països del món, de d'on venim, on som i cap a on anem amb la implantació de la mobilitat elèctrica, de motos, de cotxes, de camions, etc. Sabeu la dada de la Xina? Sabeu la dada de la Xina?
No sé quina dada, però n'hi ha moltes que deixen molt parat.
Doncs resulta que aquest gener està ja 3-4 punts per sobre de la previsió que ell va fer. Són unes previsions supercientífiques, amb unes corbes, etc. I està un 3-4%. Sabeu d'aquí 4 anys, el 2030, quants cotxes vendrà la Xina de combustió? D'aquí 4
anys. Potser cap, molt pocs.
El 3%. El 97% sí, ho crec, ja seran elèctrics. I la Xina ven el 20% de vehicles de tot el món.
La Xina serà... És a dir, està sent ja el primer electroestat.
Clar, els fòssils, que d'això va el teu llibre, els fòssils ens intenten continuar... doncs venent que això és imprescindible, que aquest funcionament no es pot canviar, etc, etc. I els líders del món, el líder del món, que és la Xina, clarament, doncs demostra que anem per aquí. Escolta'm, sí. L'última qüestió que et volíem plantejar, José Luis,
no.
Territori. Territori.
No, és a dir... Ets crític amb la protecció dels territoris del nord global, no?
Sí,
m'agradaria...
Desenvolupem, perquè aquest és un tema que a Catalunya estem entrenats.
A Catalunya estem entrenats i molt endarrerits, amb instal·lar renovables,
tu,
no? I això,
Jaume,
potser portarà a la reflexió final, però ara la deixem de moment.
Jaume, tu ets de Bellcaire d'Urgell, tu ets del Pla d'Urgell.
Sí. Llavors estàs... Sí, és que aquí incloem les terres de Ponent com el sud, no? Com les terres de l'Ebre. Jo crec que no, però... han rebut les mateixes clatellades
però,
i les mateixes
el Jaume cops. Sap que hi ha un moviment de dir, escolta'm, si, que haguem de produir nosaltres...
Que hi ha una Catalunya guai, que és el Garrotxa, Empordà, Cerdanya... I hi ha una Catalunya que és la que ha de pringar, que és, i ho dic jo, no ho dius tu, perquè no tinguem problemes, ho dic jo, que sóc el col·laborador i no tu, que ets el conductor. I hi ha una Catalunya que ha de pringar, que són les Terres de l'Ebre, i aquí em surt la vena, m'entens? Com a ebrenc nascut a Barcelona, que em considero, que això és intolerable. I, aleshores, i no és just.
Aleshores, Jaume, realment la manera de funcionar actual sembla com si fins ara hem funcionat amb aigua de colònia i que ara ve la lepra, no? No? Perquè dona la sensació com si energèticament, escolta, ho estem fent tot perfecte, tenim un territori endreçat, no sé què, i ara...
Sí, però no, no és així, no tenim tot perfecte.
Explica'ns.
Mira, jo no sé... Ho podem abordar de molts punts de vista, però jo resumiria amb la següent reflexió. Mira, a Catalunya tenim com punt menys, un 20% de renovables del total i tenim un 60% de nuclear, el consum elèctric, ara parlo, eh?
Sí.
I el total de l'Estat és una xifra molt diferent, hi ha més del 50% de renovables amb comunitats que ja cobreixen més del 85% de renovables de producció renovable a la seva comunitat. Llavors, aquí estem molt endarrerits. Però si a Catalunya hi sumem la nuclear, que no es vol, que no la volem, però si hi sumem la nuclear, que és una energia amb altres problemes, però sense emissions de CO2, doncs estem al voltant del 80% de la producció elèctrica, que és energia produïda sense emissions de CO2. I a tot l'Estat també estem. El que passa que a tot l'Estat hi ha molta menys nuclear. M'he explicat molt malament, però vull dir
que
gràcies al nuclear, o sigui, si volem tancar les nuclears, hem d'instal·lar moltíssimes renovables. On? De quina manera? No ho sé, però s'ha de fer. I jo quan la reflexió que faig, i aquí també intervé un component geopolític, que tinc un capítol dedicat a la geopolítica, és que no podem, jo crec que no tenim dret a continuar perpetuant aquest... Hi ha molta gent que parla de colonialisme climàtic, no? O neocolonialisme climàtic, perquè aquí estem emetent només, podem dir, 5 tones de CO2 per habitant i any, o 4,7 aquí al nostre estat. Alemanya està entre les 7 i les 8, però encara el promig europeu està molt per damunt de les 7 tones per habitant i any. L'Índia està a 2,5, la Xina està a 8, molt un nivell molt semblant al que té Alemanya, no? Però hi ha molts països que estan fins i tot per sota de l'Índia. I aquests països necessiten que nosaltres deixem de cremar fòssils, que ho fem ràpid, perquè ells tinguin una mica d'oportunitat de desenvolupar-se, no? D'arribar a un cert nivell.
Jo comparteixo amb tu la teva reflexió, Jaume. Però...
Estem ja fora de temps, per tant, estem allò on... A les reflexions finals.
A les reflexions finals.
Jo el que dic és que les instal·lacions de renovables en un país que és una capseta de bombons, que és aquest triangle de muntanyes amb una façana litoral que es diu Catalunya, és molt més complicat que fer-ho a altres territoris. Aquí hem de fer...
Oh, clar, per això gastem el petroli de Nigèria.
No, però...
Perquè no el veiem.
Si tu estàs d'acord amb mi, no em portis la contrària, perquè amb això estàs d'acord amb mi.
Que t'estic punxant, ja ho sé.
S'ha de fer amb seny, perquè per això ja... No sé, suposo que tu estaràs en contra d'aquesta campanya de renovables responsables que va inspirar CEO Beer Life i WWF... I aquests grups que demanen, que no són ecologistes, que són conservacionistes, que diuen que el que s'ha de... Si hem d'entrar en conflicte amb la biodiversitat, això no era el que defensàvem quan sortíem al carrer amb nuclear, no gràcies, i per demanar eòliques. Nosaltres entenem que la convivència entre la biodiversitat, el patrimoni i sobretot el territori i la voluntat de la gent del territori ha d'estar com a mínim en igualtat de condicions de les necessitats d'instal·lar. Dic com a mínim, perquè personalment crec que haurien d'estar per sobre, però com que soc tinc aquest esperit, dic que com a mínim hauria d'estar Igual, amb igualtat de condicions que les necessitats econòmiques.
Doncs, fent aquestes reflexions finals ja, perquè és l'últim minut del que tenc, doncs, sí, però quan diem nuclear no gràcies, jo crec que durant molts anys ens ha arribat un discurs que ha contraposat nuclear o renovables. Això és ja la penúltima reflexió, nuclear o renovables. I potser la dicotomia o l'alternativa real no hauria de ser aquesta, sinó que hauria de ser o fòssils o planeta habitable. O fòssils o planeta habitable en lloc de nuclear o renovables. I l'altra cosa és quan s'instal·la un equipament renovable, doncs sigui parc eòlic, sigui fotovoltaic, jo crec que es fan els números, ens fem trampa, perquè diem, o faig aquesta planta aquí en aquest lloc i afecto ocells, afecto la biodiversitat, o no la faig. Però aquest no és el planteig. El planteig és, o faig aquesta planta aquí en aquest moment o continuo cremant combustibles fòssils. On està? On es comptabilitza el mal que estem fent cremant combustibles fòssils? Perquè ho estem fent, eh? O sigui, seguim cremant any rere any molts combustibles fòssils, també a Catalunya. Per tant, fem les coses bé. Jo només demano, fem les coses bé. No ens fem trampes.
D'acord. Doncs no ens fem trampes. Jaume Josa Pons, un dels autors del tercer informe sobre canvi climàtic a Catalunya, doctor en químiques, activista mediambiental i persona amb uns coneixements profuns que trobareu endreçats abordant la polèmica i a més des de tots els prismes en aquest llibre, Fòssil, no gràcies, el podeu trobar en català, el podeu trobar en castellà, de l'editorial Caligrama. Jaume Josa, moltíssimes gràcies per aquests minuts.
A vosaltres.
I l'enhorabona pel llibre.
Continuarem lluitant per l'electrificació d'aquest planeta.
I tant.
Adéu-siau.
Falta menys. Adéu.
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 Llar A i consum responsable.
Va, cap a on ens portes?
A que escoltis aquest so.
Ah? Sembla un tren així una
sembla
mica atropellat amb vent.
I segurament casa de molta gent que està escoltant el programa.
Sí?
O sigui, aquest és, això ara mateix, a bona part de Catalunya, és la banda sonora de les nits. I moltíssima gent no sap què és. La veritat és que si l'escoltes a mitjanit...
Però si això ho sents al
aquesta
centre de la ciutat i
aquesta
dius
és
que és la banda sonora de les nits
també,
i ui,
també.
Aquí hi ha un problema gran.
No saps què és? Ni idea?
No.
Més o menys.
Home, no,
és un au, és un ocell.
No, a veure, jo sé què és perquè el guió i sé què és, però no ho sabia.
Moltíssima gent ha escoltat i escolta, hem sentit dos reclams, el primer,
clar,
el
jo
més,
tinc molt
el
clar
més
la
greu.
Nit, el del xut.
El del xut que fa...
Sí, aquest és inconfusible.
Això és el xot, això no té cap problema.
Jo li he dit el xut, fixa't, imagina el xot.
Això que acabem de sentir és l'Strix aluco, és el gamarús, és el càrabo en castellà, és un rapinyaire nocturn i és el més abundant que hi ha al país. Per sota del duc, en mida, és una bèstia, és molt gran, per sota del duc és el búho real. I el que té de curiós aquesta rapinyaire nocturna és que no em diguis per què, però li té afició a viure al costat de les persones. És com una mena de colom o de pardal. Li encanta les urbanitzacions, els afores dels barris, els parcs, el parc de la Ciutadella, el parc del...
Vols dir que és promotor immobiliari?
No sé què és, però el que sí que et dic és que allà on no hi ha gent, ell no té... O sigui, li encanta
la companyia
de les
humana.
Persones. Però el reclam, és a dir, quan hem començat el reclam, aquest to greu, la veritat és que si no saps d'on ve, si estàs enmig d'una acampada, com va ser la primera vegada que jo vaig sentir el Torreneules, sota del Torreneules, a la travessera de Caralps, al Coma de Vaca, i que estàvem allà acampats, als afores de Caralps. Hauríem d'haver dormit a l'alberg dels Maristes, però no teníem diners per pagar l'alberg, i vam plantar la tenda de campanya als afores, als afores de Caralps.
Quan es podien plantar les tendes allà on et venia l'ús?
Parlant dels anys finals dels 70,
és a dir,
que en aquell moment... I sentir el gamarús en una nit d'hivern, amb aquest de potència que té, perquè el que ha fet el campió, el nostre tècnic, no és pujar. Només ell i jo, i nosaltres sabem que ell no ha pujat el to. És exactament el to que té aquesta bèstia quan s'ha de por la nit. I això fa que moltíssima gent, m'entens?
Escoltem-lo.
T'ho puc traduir. Puc fer la traducció gamarús, català gamarús. Està dient, mira, guapa, mira quin lloc més maco que estic. Acosta cap aquí, que passarem una nit divertida, guapíssima. I aquesta és ella dient, vaig cap allà. No t'esperis, vaig cap allà.
Sí, la dona del gamarús.
Amb aquesta potència de
però la dona del gamarús sempre li diu que sí, que sí,
home,
amb el gamarús.
Home, i tant, Això va per aquí. La natura, sí. La funció número 1 és la reproducció. Després l'alimentació. Però a la natura, l'instint...
Però en el món humà no passa, això.
No, és cert. Això és més complicat, com si diguéssim.
Clar, som una espècie estranya.
Tenim un protocol de cel i, sobretot, unes núpcies que diuen...
Són diferents.
Però, en tot cas, si senten aquest reclam amb aquestes nits d'hivern que estem passant i viuen a prop d'uns parcs i jardins, als afores del poble, no pateixin, és el gamarús. Primer, és un aliat importantíssim dels agricultors, perquè menja rata, ratolín i talps. És a dir, que és fonamental la seva presència al camp. Dos, està protegit per la llei. És a dir, que ningú se li passi pel cap sortir amb el que sigui per intentar fer-li mal. I tres, és una de les aus més impressionants que hi ha a la fauna europea. El gamarús... que hem tingut la sort de veure'l, perquè no es deixa veure, és molt possible, o sigui, no té aquesta tendència, viu al nostre costat, però a la que obres la finestra o sent una porta, clac, surt corrent. L'únic que veus, enmig de la nit, sents de vegades...
L'aletejar.
Però és, de veritat, us ho dic sincerament, si teniu la sort i el privilegi d'escoltar un gamarús, és per gaudir de la seva veu, sabent que és absoluta i totalment inofensiu i que, ans al contrari, és un aliat i mereix tot el nostre respecte i la nostra consideració.
Doncs acabem amb aquest gamarús demanant a la gamarussa que li pari atenció.
Que passi pel bar, m'entens? Que aquí tens convidat a sopar, com si diguéssim.
Sí, funciona així,
I l'altre, doncs, què creus que no hi anirà? I tant. Ens hem de reproduir, sigui com sigui.
Perfecte.
Vinga.
Green Mobilitat, amb el patrocini de Port de Barcelona.
Què ens portes de
la descarbonització del transport? Tornem a parlar dels biocarburants i per què. I ara, des d'un aspecte que aquí necessitaré que fem una reflexió. Perquè aquest és un espai més de reflexió que de dades. Hi ha un aspecte que hem d'acceptar. Com bé saps, l'any passat, a finals de l'any passat, la Comissió Europea aprovava aquella rebaixa, això que molts mitjans de comunicació van vendre, com que no, li donen més ajuts al vehicle de combustió, li treuen ajuts, no, mentida. Era aquesta reducció de les emissions del 100% al 90%. O sigui que era una matització sobre l'objectiu general més enllà del 2035. En qualsevol cas, el que sí que està clar és que la vida dels vehicles de combustió tenen, saps aquell que està ja estirat al carrer, que li acaba de donar un atac, d'acord, i ve algú i li fa el boca a boca, i que li dona la vida?
Sí.
Jo crec que això ve per aquí una miqueta, el que ha fet la Comissió Europea. És a dir, no és canviar d'estratègia en absolut, no és abandonar les polítiques d'acció climàtica, mentida. L'únic és que donar una miqueta més de perquè aquesta transició ecològica sigui justa i el sector de l'automòbil també la pugui fer, pobres. I entén-me amb allò de pobres. Ho dic de manera il·lusa i de manera ingènua. Però, pobra gent, penso en la quantitat de treballadors que es veuen amenaçats de manera directament per aquesta transició si es fa de manera abrupta. I això estarem d'acord. Li donarem 40 milions de voltes, però estarem d'acord, finalment.
Sí.
Les coses s'han de fer en la mesura que sigui possible. Fixa't que la gent que apostem per la descarbonització i pel medi ambient som molt més transigents i molt més de parlar i d'arribar a acords que no els altres, no? I jo sóc dels que penso que la indústria automobilística necessita un timing una miqueta més ajustadet perquè puguin fer els deures i, sobretot, perquè les marques europees, caram, és que els altres van com una moto, mai millor dit. Bé, Llavors, ara a Espanya aquest any s'ha d'aprovar un nou reial decret que modificarà el reial decret anterior sobre foment dels biocarburants. Bé, aquesta conversa la tenim fa un any, tu i jo, i ja ho tenim clar els dos, que els biocarburants, el que hem d'apostar d'una manera claríssima, és per l'electrificació...
Sí, perquè en realitat el concepte és més fals que un duro de plastilina.
Estem d'acord, però en qualsevol cas, des de la nova perspectiva i des d'aquest punt de vista que et dic d'intentar obrir perquè tothom pugui jugar i intentar perllongar i fomentar el diàleg i les aliances, home, estem parlant de que del que es veu és que volen ampliar el foment dels biocarburants, elevar el 14% del consum en el transport, que de moment a la Unió Europea està al 12%, crec que l'estat espanyol està...
Quan estic dient falsos, a veure, que no se'm malinterpreti. És a dir, si tu fas una activitat, per exemple, ramadera...
Val. Mira, anem sincronitats. De vegades em fas por, Mauri.
No, i el pipí i la caca, parlem clar del ramats, etcètera, etcètera, doncs després no sabem què fer-ne.
No, és que són un problema.
Clar, i aleshores una societat com la nostra, que no podem tenir el territori podrit, etcètera, etcètera, doncs necessitem...
20% és...
Clar. Doncs molt bé. Ara bé, anar a buscar... oli de palma no sé on, o anar a buscar segons quins conreus, i fabriquem a no sé quants milers de quilòmetres.
No hi arribarem.
Això no té cap sentit.
No té cap sentit.
Però,
tu has dit, una de les opcions és el biogàs obtingut a partir de dejeccions ramaderes. Molt bé, tenim un problema. Mira, fixa't, això és el que diu el sector, és el que diuen els ramaders. Diuen, necessitem solucions que no passin per disposar de més terrenys que no tenim, per gestionar els purins. Què fem amb els purins? És a dir, som una part molt important de l'economia del país. Estem donant llocs de feina a moltíssima gent. Sobretot, estem vertebrant el territori perquè generem economia local, perquè generem en el
Vinga,
món rural...
Vinga, oi que parlem de cotxes?
Molt bé.
Val, la cabana, l'activitat porcina a Catalunya, l'activitat porca a Catalunya porcina...
Sí, 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 sí.
Són l'equivalent, és l'equivalent a 5 fàbriques SEAT.
Doncs ja està, ja s'ha acabat.
M'entens? Ja està.
Llavors, tenim una oportunitat que se'ns obre, que és perllongar una mica la vida dels biocarburants. Convertir-nos, és a dir, que qui tingui una granja de porcs tingui un pou de petroli, alhora.
Clar.
Per dir-ho d'una manera simple. I que aquesta gent que està treballant al camp, que s'està esforçant, que s'està trencant, anava a dir les banyes i la vida, perquè s'estan deixant allà
el
jornal.
Mira les protestes de les últimes setmanes, que si el Mercosur...
Doncs però aquesta gent s'hi ha d'ajudar, caram. No, és que són imprescindibles. Sense món rural... Sense món rural, estem absolutament perduts. Llavors, hem de donar suport als ramaders, hem de donar suport a la gent del món rural. Tenim aquesta disponibilitat per intentar fer-li una empenta als biocarburants. Tenim les dejeccions ramaderes, que som una potència mundial, per dir-ho d'alguna manera, en dejeccions ramaderes. Per què no aprofitem? Posats. Si comencéssim de zero, et diria, de cap manera, que no sóc, o sigui, que no és que m'estigui canviant de camisa. Estic dient que acceptem les condicions, juguem amb les cartes que ens dona, que ens venen demà, i no amb les cartes que somiaríem.
Clar.
Juguem amb el que tenim a la mà, i el que tenim a la mà és aquesta circumstància. Un sector ramader molt potent, que no pot tenir més terrenys per gestionar els seus purins, com diuen els ramaders, és a dir, volen, però no poden disposar de més terrenys, tenim un país molt petit, i què fem amb aquesta... I tenim aquesta possibilitat. Per què no fomentem plantes de biogàs a partir de dejeccions ramaderes, perdona, i de residus i de la fracció orgànica de la brossa? Perquè no només és dejeccions ramaderes. Què estem fent? I estem de compost fins aquí, m'entens? Estem de compost fins aquí.
És tancar els cercles.
Molt bé.
És tancar els cercles, és a dir, d'acord que la nostra economia en molts aspectes no és equilibrada.
No.
És a dir...
I és singular. A més de que no és equilibrada, tenim, el sector del transport és el que consumeix més energia a Catalunya.
Clar.
Això no passa enlloc.
Això no pot ser.
I això és que no es pot agafar de cap manera.
Mira, amb aquest, i acabo perquè estem fora de temps, amb aquesta escapada centre-europea meva, val? En plenes festes de Nadal, des del 26 fins al dia 4 de gener, gran part del meu viatge amb vehicle elèctric, evidentment, i he fet només 3.400 quilòmetres, per tant, es pot viatjar, evidentment, i a tot arreu.
No has tingut cap incident?
No, cap ni un. tot el contrari, amb l'electricitat molt millor quan estàs avui 10-12 sota zero durant 10 dies, imagina't. No hi havia camions a les autopistes. No hi havia camions a les autopistes. Sí, els primers camions que vaig trobar van ser, per entendre'ns, de Lió cap al sud.
M'entenc, sí, sí, sí. I aquí és exactament el contrari. El carril de la dreta, jo he viatjat a Navarra aquest estiu i he estat a Albastán, i és que, o sigui, és desesperant. El carril de la dreta no existeix. Quan hi ha tres carrils, molt bé, però quan hi ha dos, i quan no t'agrada conduir, com és el meu cas, i em fa por avançar, quan avanço i veig aquella fila de camions, dic, ei, sí, què està passant?
Sí. O sigui que... Va,
vinga.
Empresa Green.
Vinga, empresa Green.
I una
ja sé per
on vas. Que t'agradarà.
No, m'agrada.
No, que t'agradarà. La marca xinesa Bip, no sé quina opinió en tens, però ja s'ha convertit en el fabricant d'automòbils elèctrics més gran del món. Hi havia dubtes fins al quart trimestre del 2025, veia també les dades, ja ha desbancat a la marca nord-americana Tesla. Les vendes de cotxes, estem parlant de cotxes 100% elèctrics, eh?
No fan res més. És que no fan res més.
D'aquest fabricant d'automòbils, en seu a Shenzhen, va pujar un 8% el 2025.
Shenzhen, un poble de mala mort de la Xina.
No sé quants milions d'habitants.
No, té molts milions i jo no hi he estat, però la gent que hi ha estat m'han dit que Silicon Valley és un parvulari comparat amb...
Quina cosa, eh? Quina capacitat industrial.
És bestial. Clar, aquí trobaries, com a tota la vida i com a tot el planeta, allò que en diuen claroscuros.
Segurament, no.
Clar,
no,
perquè imagina't...
Cap mena de
dubte. Però sí, s'hi han posat, i de quina manera?
Qui t'ho diria que en dos anys... Jo crec que aquí té a veure... No crec, afirmo que aquí té a veure l'entrada, la falsa entrada de Elon Musk a l'administració Trump, perquè aquesta pujada del 8% de Bit coincideix amb una caiguda de l'11% de Tesla. Clar, què li va passar a aquesta marca texana? Perquè, vulgui o no, Tesla és texana. Doncs que es va veure infectada, anem a dir-ho d'aquesta manera, com a mínim d'imatge corporativa, per aquest flirteig que va tenir l'Elon Musk amb aquesta escena que l'acompanyarà tota la seva vida, abraçant l'aire, saludant a la gent d'ultradreta que hi havia en aquell míting, no? En concret, Bit va vendre 2,3 milions de cotxes totalment elèctrics, mentre que Tesla es va quedar l'any passat per sota de 1,6 milions. Home, entre les dues són gairebé 4 milions de vehicles elèctrics. M'he quedat una mica... esparverat, perquè no m'esperava aquesta capacitat d'intrusió en el segment. Entre aquestes dues, jo crec que es mengen gairebé el 50% del mercat elèctric. En tot cas...
Sí, i a més és una fotografia del que passa al mercat català. És a dir, en aquest cas, curiosament,
no
sí, en el mercat espanyol, el 2025, Tesla i Bit, hi ha un empat literal... per, no sé, 10 o 12 unitats de diferència, no em facis dir la xifra. En el mercat català guanya Tesla, però després hi ha Bit. És a dir, entre Via i Di. I Tesla s'ho menja en tot, perquè la fiabilitat de les seves bateries, sobretot del seu software, etc, etc, compta també amb els coreans, Hyundai, Kia,
i ara
les seves famílies,
altres marques xineses, perquè en tot cas les circumstàncies del mercat aquí s'ha de dir que els europeus no som xixeinau en aquest segment. No
sí,
tenim cap mena
però, però des de que Trump va fer aquelles tonteries, bestieses. El mercat europeu central i nord ha despertat, és a dir, les vendes d'europeus han augmentat. Per d'això, sí.
Ja saps que les vendes internes de les marques xineses són brutals. O sigui, el mercat xinès de consum de vehicles elèctrics no té comparativa.
Ara no me'n recordo, però pot ser que hi hagi 160 marques o una cosa així? És
ara
a dir, José Perico fabrica cotxes
aquí,
elèctrics.
Aquí, efectivament, sí. els mateixos que feien... La Turmix fa
sí?
cotxes, com si diguéssim.
Carai.
En tot cas, els hi canvien les coses, perquè el govern xinès ja ha dit que li treu les ajudes a la... No sabia que tenien ajuts a la fabricació, no només a la venda.
Sí.
És a dir, que per unitat fabricada les marques rebien un suport. És per això que la contaminació d'òxid de nitrogen a Beijing ha caigut gairebé un 70%.
Bestial.
Molt bé. Què passa? Que, a més, ara hi ha altres fabricants xinesos com Geely Automobile, que dius, Geely Automobile no em sona. A lo millor et sona Polestar.
Sí.
O Ling & Co.
Sí, però...
I a lo millor et sona Volvo.
Però Gil, que dius,
i
Geely, si ho llegeixes així a la nostra...
Sí, sí,
no, Geely no, i després
Geely
hi ha Xeri, Xeri.
Xiaomi, el dels mòbils.
Em vaig trobar en un país centreeuropeu aquestes festes de Nadal a una família que viatjava amb un Xiaomi... I li dic, escolti, en anglès, no? Mm-hmm. Veu, en anglès macarrònic. Mm-hmm. Dic, aquesta matrícula, dic, no és de Corea del Sud? Diu, no, diu, som de Pequín, nosaltres. I dic, que heu portat el cotxe amb contenidor? Diu, no, diu, portem moltes setmanes viatjant. 10.000 quilòmetres de Pequín a Centre Europa, 10.000 que els hi faltava per tornar. El Xiaomi aquest de 800 quilòmetres d'això, aquell dia que jo el saludava en aquest senyor, estàvem a fora del hostel on vam coincidir, a 10 sota 0.
I el Xiaomi...
Home, perfecte, perquè evidentment els que tenien problemes eren els cotxes de combustió.
La gent no s'ho creurà, però això que m'acabes de dir, no t'has mirat el guió i posa.
Gràcies.
No, la gent no s'ho creurà, perquè ho has dit i és exactament el que jo et poso. Xiaomi i Geely, molt més competitius i estan augmentant la rivalitat en BYD. És a dir, es veu que la rivalitat entre BYD o BYD, com es digui, perquè crec que és un acrònim, i Xiaomi i Geely és a mort al mercat xinès. En plan de tu poses el radiocasset, ara no sé com va, perquè fa molt de temps que no compro cotxe, però...
No, radiocasset si ja no em porten.
Jo et poso l'elevalunes elèctric, mira el que
sí,
dic.
Sí, no, t'entenc.
Tu poso l'aire condicionat.
T'entenc.
O sigui, estan per tonteries, perquè a nivell de prestacions que tenen a veure amb la seguretat, amb
bestial,
la tecnologia,
bestial.
Ja estan empatats.
Bestial. És a dir, a veure, comparar amb un combustió dels nostres, fins i tot d'una mica de prestigi, és com comparar això, un Turmix o un tractor amb... M'entens?
Aquesta és una notícia que també ens ha de fer.
Ara, això també té coses que quan falla tot, que no fallen, eh?
Sí, sí,
però
sí.
Que quan falla tot és com l'apagada elèctrica,
mira,
que tot s'ensorra. Eh?
Aquesta és una notícia que no sé si a tu et semblarà.
Ens queden 30 segons.
30 segons. Bé, doncs ja t'ho dic. BYD ha dit que la seva nova planta a Hongria, que ja saps que han construït una planta a Hongria, l'han de doblar en menys de 5 anys. És a dir, construiran una igual de gran en menys de 5 anys. Això em recorda una publicitat que vaig veure ahir. No sé d'on és Ebro, la marca aquesta que s'acaba de
clar,
recuperar.
Ah, Ebro l'ha comprat Xeri i és el pla de vitalització de Nissan a la zona franca. Ara hi ha Xeri Ebro i Xeri precisament ara ha anunciat que instal·la tota la seu europea a Barcelona.
Aquí.
És a dir, això és l'època del Pujol, del Jordi Pujol, em refereixo, de la Sony, de la Panasonic...
Estem exactament
Honda,
igual, sí.
És a dir...
L'anunci deia, hem creat 1.150 llocs de feina i donarem feina a 1.150 famílies més d'aquí 2 anys. És a dir, que el que s'està produint és una transició...
Estem repetint els anys 80, fixa't, d'una altra manera, llavors amb un...
Sorprenent.
La història sempre repeteix,
és
José Luis.
Molt curiós.
Sí.
Quin temps farà?
Quin temps farà?
Doncs a quin temps farà? Parlem d'un cap de setmana que ens portarà d'entrada neu aquest dissabte a punts del Pirineu, sobretot després d'una nevada que s'espera tot el Pirineu per sobre de 1.100 metres la nit de divendres a dissabte, sobretot a l'occidental, però la més significativa, moderada. Doncs esperem un dissabte amb una finestra en què es podria aturar la nevada unes hores, es podrien obrir moltes clarianes. Ens referim al Pirineu, perquè a molts indrets de Catalunya dissabte farà sol, tot i alguns intervals de núvols, i sobretot forts vents, ratxes que poden superar els 100 km per hora en alguns punts del sud del país, Ebre i Camp de Tarragona sobretot, i els 50-60 en alguns punts també del Pla de Lleida i àrea pròxima. El dissabte, un cop hi hagi aquesta finestra de neu que haurà marxat o com a mínim s'haurà aturat de la nit de divendres a dissabte i pot tornar sobretot durant la tarda a la Vall d'Aran, extrem nord de l'Alta Ribagorça o del Pallars Sobirà, per morir aquesta nevada la matinada de diumenge. Diumenge amb sol i alguns intervals de núvols prims. Pel que fa a la temperatura, doncs sembla que baixa una mica aquest cap de setmana. Peticions, com sempre, moltíssimes. Fem un petit acostament a aquestes peticions. L'Ismael ens pregunta per dissabte. Quin temps farà Cervera aquest dissabte? Doncs mira, segurament vent, fred, sol i alguns núvols. Vent moderat es deixarà sentir, però no hauria de ser violent. Noelia Sanz, ens agradaria pujar la Mola. Entenem que és la Mola del Vallès Occidental i del Bages. Aviam si tenim sort i trobem alguna clapa de neu. Quin temps s'espera? Noelia, en alguna raconada cara nord no és impossible trobar alguna clapa de neu, però sincerament jo crec que no. Si dius la Mola de Coll de Jou és una altra història, el Solsonès, però també t'haig de dir que no, que aquí millor no pujar-hi si hi ha neu o glaç sense grampons i equipament. Però si és aquesta, la del Vallès Occidental, trobar neu serà difícil, encara que sigui cara nord. Diumenge, Bernat Rubió, Fira de la Candelera, la Pobla de Claramunt. Farà bo? Sí, farà bo? Tot i alguns núvols, tenim una visita, diu la Mariona Cano, guiada a un castell de Sant Pere Sallavinera. Doncs mira, en aquesta zona, a cavall del Bages i la Segarra, esperem sol amb alguns intervals de núvols i potser una mica de vent. Roger Roca, matí migdia de diumenge, mitja marató a Terrassa. Doncs bé, segurament sol i alguns intervals de núvols prims. La Rita Ferrer pregunta per tot el cap de setmana al Ripollès. En principi hauria segurament d'haver-hi núvols i vent a les cotes més altes el dissabte a primera hora. Després s'obririen clarianes, estones de sol i diumenge sol i alguns núvols. I la Carla Corbera diu quin temps farà a Fuerteventura aquest cap de setmana i fins dijous vinent. Doncs bé, sembla que sol i núvols en alguns moments poden ser presents, ben moderat, però no hi hauria d'haver precipitacions.
La setmana que ve.
La setmana vinent anirem a 2.000 metres a allotjar-nos un dels poquíssims establiments, bé, jo diria que tret de l'hotel Sant Josep de Núria, dins d'estacions catalanes. Quan dic dins, vull dir dins de la pista, a 2.000 metres no n'hi ha cap més. Conversarem amb l'Ernest Mas, que ens explicarà què fa el sector hortícola per adaptar-se del futur, un exemple molt important a Catalunya, Verkamp, d'agricultura regenerativa. I en Jordi Cruz, meteoròleg, que ens presentarà el seu nou llibre 40 noms de la neu. Però no va de meteorologia, és una novel·la negra. catradio.cat, meteomauri, @catradio.cat, Facebook i 3catinfo. I el nostre equip, José María Campillo, Gori Massip, Núria Ventura i Francesc Mauri, tècnic, redactor, sotsdirectora i productora, i qui us ha parlat. Que vagi molt bé.